Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pressupostos arriben demà al Parlament, es comencen a debatre les esmenes i a menys de 24 hores perquè això passi, tot penja d'un fil. Pere Aragonès només té el suport del PSC, insuficient perquè es puguin aprovar, i els comuns es continuen resistint. Per què? Doncs perquè no volen ni sentir a parlar del Hard Rock, un projecte que es remunta a fa 12 anys, que no avança, que està permanentment bloquejat, però que sempre acaba sent un escull per arribar a consensos. Les negociacions continuen obertes, hi haurà reunions durant tot el dia en les pròximes hores per mirar de tancar un acord amb els comuns, però no els hi posaran fàcil. El que està clar és que Pere Aragonès necessita aquests pressupostos. Estem a menys d'un any per les eleccions catalanes i el president de la Generalitat voldria tenir aquest aval dels pressupostos per garantir que pot acabar la legislatura amb una certa estabilitat. I més en un moment en què Esquerra està perdent protagonisme davant de Junts, que és qui controla ara mateix el relat i que fins i tot ha començat a fer campanya preparant la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya gràcies a la llei d'amnistia. Al final, el que acabi passant, amb pressupostos o sense, tindrà molt a veure amb interessos estratègics i càlculs partidistes i no tant amb el que necessita la gent. I exemples a l'hemeroteca n'hi ha uns quants. Bona tarda, sóc Yolanda Bernal i hi ha més notícies que ens deixa aquest dimarts a Catalunya i Andorra i que ens acosta ja la Mar Puerto. Què tal, Mar? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs...
Per on comencem avui, Mar?
Comencem explicant que avui hem sabut que el conductor de l'autobús que va caure ahir a les obres d'un aparcament a la carretera d'Esplugues de Llobregat va patir una indisposició. Va avisar per l'emissora que estava marejat i immediatament el van indicar que aturés el vehicle, però no poder mantenir la comunicació amb ell. Es va sol·licitar una ambulància perquè es desplacés fins al lloc dels fets. I Unió de Pagesos s'ha manifestat aquest dimarts a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, per tal de reclamar al govern que impulsi una modificació profunda de la llei de la cadena alimentària. Una trentena de manifestants han bloquejat l'accés a la nau logística de Mercadona i han assegurat que s'estan arruïnant. I també aquest matí el govern i els comuns s'han tornat a reunir a Palau quan només queden 24 hores per la votació de les esmenes a la totalitat. El BIAC ha reclamat un compromís per aturar el Hard Rock i Aragonès encara confia en un acord per salvar els comptes. A més, també hem d'explicar que la Sindicatura de Barcelona ha proposat revisar l'allotjament d'urgència en pensions i repensar el model turístic. Aquestes són dues de les 10 propostes de millora que la Sindicatura de Greuges ha traslladat a l'Ajuntament i entre elles també hi ha, per exemple, agilitzar el funcionament de l'administració municipal, el medi ambient i el descans, que diuen són els més afectats. I hem d'informar que el Ministeri d'Habitatge ha decidit endarrerir com a mínim fins divendres la publicació dels índexs de referència del preu del lloguer. Amb tot, està previst signar avui la resolució per la publicació del BOE, que podria sortir finalment a partir de divendres. I avui acabem explicant que Catalunya va reciclar l'any 2023 23 quilos de vidre, l'equivalent a uns 80 envasos per persona. I Girona, per cert, va ser la tercera d'Espanya on més residus de vidre es van recuperar.
Gràcies, Mar. I pel que fa al temps, hem començat el dia amb predomini del sol, però això sí, amb nuvolades al litoral i prelitoral central. Aquesta tarda es mantindran aquestes nuvolades al nord-est i no es pot descartar algun ruixat local. Demà dimecres ja tindrem més sol i pujaran també les temperatures. I a les carreteres, sapiguem com se circula a aquesta hora. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències. La 27 està tallada a Constantí en sentit Valls per un accident. Això complica la circulació en sentit nord. També comentar-vos que l'autopista AP7 hi ha un camió al voral a Sils en sentit Girona. Això l'endeix la marxa en aquest tram, per tant, precaució. L'autopista AP7 tenia 3,5 km de retenció a Subirats en sentit Martorell per unes obres que tallen un carril. També destaquem la C-243B. Es dona pas alternatiu a Sant Sadurní d'Anoia per una manifestació i això l'endeix la marxa en tots dos sentits. I a la C-17 hi ha 1,5 km de retenció a Canovelles en sentit Ripoll per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hores decisives per conèixer si el Parlament aprova o tomba els pressupostos de la Generalitat. Avui s'ha reunit el govern i l'incertesa es manté sobre el futur dels grans comptes que depenen dels comuns per sortir endavant. Aquest matí continuen les reunions entre les dues parts, però les postures continuen força allunyades. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha insistit una vegada més en que s'ha de bloquejar el projecte del Hard Rock com a condició per a validar els pressupostos en el debat de les esmenes a la totalitat previstes per demà. Des del govern, la portaveu Patricia Plaja ha acusat Albiach de fer servir el macroprojecte com a excusa. Els ha passat culpes si els comptes del 2024 queden aturats i els ha recordat també que no hi ha marge per aturar el Hard Rock. Yolanda Canales.
Si els comuns demanen coses impossibles, l'acord serà impossible. Ho ha repetit una i altra vegada la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ha insistit en que a aquestes alçades l'executiu no pot aturar el projecte del Hard Rock, que és el que demanen els comuns, perquè això podria tenir conseqüències econòmiques, s'haurien de pagar indemnitzacions, però també jurídiques, hi hauria prevaricació. Per això no entén per què els comuns s'enroquen en aquesta qüestió quan sí hi ha acord en altres temes que la formació que lidera Jessica Albiach a Catalunya considera prioritàries en l'àmbit de la salut, de l'educació o social. D'aquí que Plaja cregui que el que estan fent els comuns és marejar la perdiu per desgastar el govern a costa del benestar dels ciutadans. Qui governa és Esquerra, és el govern a qui li pertoca buscar una majoria, però la portaveu de l'executiu traspassa tota la responsabilitat a Catalunya en Comú. Si no s'aproven els pressupostos, diu, serà de fet responsabilitat d'ells.
Si es demanen impossibles, l'acord és impossible. I els responsables de no poder tirar endavant aquests pressupostos, els millors pressupostos que ha tingut el país, seran ells, i per tant ells hauran d'explicar què és el que no els hi ha quadrat d'aquests pressupostos, que realment són uns pressupostos boníssims. Queda temps, poc, i en temps de descompte gairebé, però queda temps i negociarem fins al darrer moment.
Així mateix, Plaja ha avançat que la propera setmana la consellera d'Economia presentarà al govern la proposta de finançament singular de tal forma que la Generalitat gestioni tots els impostos que es recapten a Catalunya. I, per cert, també en l'àmbit econòmic, i per evitar que més empreses marxin de Catalunya, el govern ha aprovat una aportació de 50 milions d'euros per al fons Arrels, impulsat per l'Institut Català de Finances, amb l'objectiu d'entrar al capital d'empreses estratègiques perquè mantinguin el seu arrelament i els seus centres de decisió a Catalunya.
I la mesura que des d'ahir s'aplica a 7 municipis de l'àrea de Barcelona de reduir la pressió de l'aigua entre les 12 i les 6 del matí ja s'està aplicant a Manresa ni més ni menys que des del passat mes de març. Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant com està funcionant la reducció de pressió a la capital del Bages. Anirem fins a un restaurant de Tiana per conèixer com ho noten des d'ahir i a la Linterna marxarem fins Campelles, al Ripollès, que han estat fins ahir mateix sense cap gota d'aigua a les nits. A Herrera, COPE Catalunya i Andorra hem escoltat l'Aaron Luque, cap de distribució d'aigües de Manresa, explicant si el consum s'ha reduït. L'ha escoltat el Roc Solà.
Bona tarda, Yolanda. Aaron Luque recorda que a Manresa ja fa temps que s'ha aplicat aquesta mesura de la reducció de la pressió de l'aigua i afirma que els habitants pràcticament no han notat la diferència i ha posat en relleu l'efectivitat que ha tingut aquesta mesura dins el seu municipi.
Sí, realment sí que funciona. Ens ha permès estalviar un 2% sobre el cabal registrat i ens ha anat molt bé perquè també ens ha permès doncs, veure que poder teníem diferents vàlvules reguladores que les podíem haver ajustat més, no? I ens permet treballar menys pressió.
Aquesta reducció equival a uns 100 metres cúbics o uns 100.000 litres per dia, el que serien gairebé dues piscines olímpiques cada mes. Aaron Luque diu que han arribat al punt ideal d'optimització de l'aigua i que es plantegen deixar-ho així per sempre. Ha plantejat una situació hipotètica en què s'hagués de reduir més la pressió de l'aigua i ha afirmat el següent.
És molt fàcil reduir, però hi ha finques, no?, que són dos pisos, tres pisos, i que han de garantir que l'aigua també arribi a vegades al segon o tercer pis perquè és on tenen la gent, els dormitoris, les dutxes, i nosaltres ja ho tenim, en el cas de Manresa, tenim ja tot bastant optimitzat.
El cas de Manresa ha estat una gran prova pilot i un punt de partida per als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que se'ls hi aplicaran les mesures per a la sequera. Si en aquests municipis Sant Just d'Esvern, Tiana, Begues, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Cobrera, Llobregat i La Palma al Cervelló, que han vist com la pressió de la seva aigua s'ha reduït considerablement des de dilluns passat.
Doncs bons resultats a Manresa, que des del març han rebaixat la pressió de l'aigua. Marxem ara a Tiana, al Maresme. Carlos Losada té al telèfon el propietari d'un restaurant.
Doncs efectivament, Iolanda, ens situem ara mateix a Tiana, la comarca del Maresme, i puc parlar amb el Jaume, que és el propietari del restaurant L'Avi Mingo. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, Tiana, doncs mira, preocupats per la situació que esteu passant a Tiana, hi ha la sequera general a Catalunya, però a més a Tiana, que és una de les localitats doncs, que des d'ahir els hi han baixat la pressió de l'aigua. En un local com el teu, l'Avi Mingo, el restaurant, com ho esteu notant això, Jaume?
Bueno, de fet, no ho estic notant gaire perquè, precisament, no és una tallada d'aigua, sinó és una restricció de pressió d'aigua. Mm-hmm. Llavors, és a partir de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada. Nosaltres, a aquestes hores, en principi ja a les nits, nosaltres només treballem els divendres i dissabte a la nit,
sí.
Els migdies tots, no?
Mm-hmm.
Llavors, què passa? Que aquests dos dies, que ens pot afectar, per dir-ho d'una manera, és que a les 12 de la nit la feina quasi està acabada, no? Vull dir, està feta. Llavors, per qüestió de netejar i tot, que ràpidament es necessita bàsicament l'aigua, pues nosaltres a aquesta hora ja el tenim mig fet, no? Perquè les nits no són gaire
productives.
Gaire gent, no? És més aviat fluixent, no?
Mm.
Llavors, no ens afecta d'una manera molt directa. L'únic que pot passar és que a la manca de pressió pues els rentaplats lògicament treballen malament, no? I a més amb el risc que s'espatllin. No? Llavors està també el tema de la neteja de la cuina, que això és bàsic, no? La neteja
del
menjador. Sí. Llavors nosaltres aquestes hores, com et dic, ja ho tenim.
Ja ho tancat. No? Però, per exemple, les...
No, com em vol, deixem l'endemà, a l'endemà deixem la fregar el menjador i tot això ho deixem per demà al matí, perquè nosaltres obrim a 2:15 cada dia. I llavors el noi que el camarer ve abans,
sí,
una mica abans i acaba de fer tota la neteja i ja està.
La caiguda de pressió a les 12 de la nit es nota molt amb el flux d'aigua o no, Jaume?
Bueno, es nota una mica, sí, es nota una mica, però tampoc ja dic que trobo que és molt, no? El futur seria que ens talléssim l'aigua definitiu, no?
Que no
en tinguéssim gens, llavors sí que seria un problema.
Bueno, esperem que plogui com fa aquest cap de setmana una mica més i que els mars a més es vagin omplint a poc a poc. Tu creus que és una bona mesura, que és això de rebaixar la pressió de l'aigua? Com ho veus?
Bueno, és una mesura que, de fet, és millor que, com t'he dit abans, que la traïn definitivament, no?
Mm.
Però el trist és que no tenim que arribar a aquest extrem.
Vull dir,
ja sabeu, perquè Catalunya és la comunitat amb més sequera de tota Espanya, vull dir.
Sí, sí.
Això, bueno, què vol dir això? Pues que potser no s'han fet els deures com es tenien que fer, no? Perquè ja sabem que plou a gust de tothom, però aquí hi ha precedents, aquí no, és la tercera sequera que tenim.
Uh-huh.
Llavors, què passa? Que ja, només amb la primera sequera ja tenia que haver pres les previsions necessàries perquè no torni a passar.
Uh-huh.
Vull dir, no podem esperar sempre mirant al cel que plogui, no? Vull dir, hi ha uns altres conceptes que també influeixen amb la sequera, no?
Uh-huh.
Vull dir, si fa el canvi climàtic és bàsic. Vull dir que si fa més calor, els pantans s'evaporen més aigua.
Sí, sí, sí.
I a més hi ha més consum d'aigua, la gent beu més i tal. Vull dir, no segurament és el ploure o no ploure, que sí que és bàsic, no?
Mm-hmm.
Però s'han de fer unes previsions.
Clar, no? S'ha de ser previsor, com tu dius, i més amb el currículum que tenim aquí a Catalunya de sequeres tan llargues i tan dures. Escolta, la gent que usa el restaurant ho comenta, això de que, mira, a partir de demà ens baixarà la pressió de l'aigua a les nits. Què hi diu la gent, Jaume?
Sí, això sobretot els clients que són locals, no?
Sí.
Perquè jo també tinc una clientela fora de Tiana, no?
Mm.
A més és més nombrosa que no pas al local. Són amics de tot, són clients de tota la vida, que ja ens coneixem, que som fidels a la nostra cuina i són generacions ja que venen, perquè nosaltres fa, ara precisament aquest any, el dia 10 de maig, farà 40 anys que anem a obrir.
Bueno,
llavors ja hi ha molts clients habituals, com et dic, ja estan esperant el dia 10 per celebrar-ho, no?
Clar.
Llavors sí que comenten, i escolta, què amb l'aigua? Dic, bueno, el mateix que t'hi diuen, tu, no?
Sí.
Doncs de moment no ens afecta, perquè és a la nit, a partir de les 12 de la nit, fins a les 6 de la matinada.
Esperem
que això no s'agreugi i tinguem que prendre més mesures, plàstiques.
Globalment, Jaume, en el restaurant, heu pres alguna mesura per estalviar aigua? Sou d'aquella gent conscienciada amb que no hem de malbaratar l'aigua?
Sí, això per suposat, sempre ho fem, eh? Nosaltres no solament a nivell de restaurant, sinó a nivell privat. Ahir llegia que a la premsa de que els barcelonins s'han responsabilitzat bé i llavors estan reduint l'aigua, no? Nosaltres, en el nostre restaurant, A veure, nosaltres, mira, tinc un lletrer allà a la cunya que diu rentar-se les mans és salut. Nosaltres estem contínuament rentant-se les mans, m'entens, quan estem tocant els productes dels aliments, vaja. I llavors, esclar, hi ha coses que no es poden evitar, estalviar, no? Això de la neteja és primordial en un restaurant. Bé, tot arreu, no? Mm. En un restaurant és primordial. Vull dir, és una de les coses que...
Sí, sí, principals.
I és, primer de tot. Clar. I ara ja no cal que ens ho digui, perquè ja som conscients que ha de ser així, no? Llavors sí que l'estalviem. Com si estalviem, doncs, pues, no sé, de moment no, de moment no. Bueno, més ben dit, nosaltres sempre hem estalviat l'aigua. I és una cosa que portem a sobre, que intentem estalviar l'aigua al màxim. Per això sí, sempre que cobrim les necessitats obligades que ens han de fer el planeta.
Sí, sí, és que, és que molt bé, és que és com tu deies, no?, els barcelonins, Catalunya en general, som de les comunitats, ja no d'Espanya, sinó d'Europa, on estalviem més aigua. Vull dir que la gent sí que som conscients, de que estem en un país amb molta sequera i que hem de ser molt curosos i hem d'estalviar amb l'aigua. Esperem que aquest missatge que tenim els ciutadans molt clar tinguessin també les administracions i els partits polítics i els polítics que ens governen a l'hora de ser previsors en posar en marxa mesures perquè no es torni a passar el que ens passa ara. Hem parlat amb el Jaume, que és propietari del restaurant L'Avi Mingo de Tiana, un local afectat per ara molt poquet amb aquesta baixada de pressió de l'aigua que està en marxa des d'ahir dilluns. Jaume, gràcies per atendre's, bona tarda i que vagi tot molt bé,
Bona tarda a vosaltres. Gràcies. Adéu.
I fes atenció ara a aquesta sentència. Un jutjat de Barcelona ha reconegut la situació d'incapacitat permanent en grau total causada per l'exposició a l'amiant al primer treballador viu del metro de la capital catalana. El jutge considera acreditada l'existència d'una malaltia professional del treballador Rafael Rubio, amb qui ha estat en l'Iker Vegas.
Així és, avui hem estat amb en Rafael Rubio, treballador al taller del metro de Vilapiscina durant 42 anys. Tot comença quan en 2014 en Rafael li detecten en un reconeixement mèdic la presència d'amiant als pulmons. Tot i que en Rafael va denunciar que l'asbestosi que patia era conseqüència de la inhalació de fibres d'amiant del tren, l'empresa sempre ha negat que la malaltia d'en Rafael estigués vinculada amb les seves condicions laborals, tal com ell mateix afirma.
L'empresa sempre lo ha estado negando, porque los servicios médicos de la empresa me decían que yo no tenía nada, que eran placas pleurales, pero que no había nada.
Malgrat que als anys 80 es van treure les pastilles de fre, les quals estaven fetes d'amiant i es desfeien als túnels, encara hi havia materials com aïllants o apagaguspires que contenien aquesta substància, que s'acabava respirant durant el treball diari. Tot i que l'any 2000 es van treure tots els elements, les estacions continuen tenint amiant, ja que no s'ha fet cap tipus de desambientació en les parets i els sostres.
En los trenes ya no hay amianto, pero bueno, el amianto se convierte en fibra muy pequeñita, eso se va por las paredes, no han desambientado ni los túneles, y la cochera de Vilapiscina, si te subes a 5 metros de altura y tocas seguro en alguna repisa de algo, ahí está el polvo de los trenes de los años 80, 70 o 60.
Encara que l'empresa continua negant aquest fet ja evident, en Rafael té clar que seguirà lluitant perquè cap persona més hagi de seguir respirant amiant durant la seva tasca laboral.
2 minuts ara de publicitat i després la Mar Puerto t'ha preparat una notícia molt dolça, o més ben dit, exquisita. No marxis, perquè ara t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, partido de infarto.
¡Uy, Manolo!
El Barça se juega el pase a cuartos frente a un Nápoles que viene a por todas.
Dale, Oli. Muy buenas tardes.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE. Fútbol Club Barcelona, Nápoles.
¡Arca el Barça!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Qué suerte te eches, ojalá que no toco radiador, sale chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Mar Puerto ha tingut la sort de provar el millor xuxu del món. Creixent i gens oliós, està elaborat a Barcelona i no pas a Girona, que és la cuina d'aquest dolç. El concurs s'ha celebrat en un lloc prou especial i amb molta història.
Sí, la quarta edició s'ha disputat a l'Escala, a l'Alt Empordà, municipi on s'ubica el vigent guanyador. Un dia en què s'ha gaudit d'una xuxada popular de l'ama del gastrònom Salvador García Arbós, qui ens ha explicat la il·lusió amb la que han viscut el concurs enguany. Diuen que han volgut copiar el model d'Eurovisió i ens ha explicat quines bases havien de seguir els concursants.
Doncs que sigui una pasta dolça fermentada i farcida, tancada i fregida. És a dir, hi ha molta gent que fa xuxos que els injecta posteriori. No, és la pasta, s'hi posa la crema i es tanca, i es fregeix. Per què? Perquè hem de mesurar aquesta habilitat del cuiner. Quina altra particularitat ha de tenir? Doncs que ha de tenir entre 65 i 90 grams. Doncs perquè també és l'habilitat del pastisser o cuiner a mesurar la pasta i perquè sàpiga calcular què necessita. I tercera cosa, perquè crec que en el futur els xuxos han de tenir poc gramatge perquè la gent se'ls pugui menjar. Tu has de plantejar com un plat de postres i, per tant, 65-70 grams és una mesura molt raonable. Tisteixo, pasta dolça, farcida de crema i fregida.
I, de fet, va ser el Salvador qui va crear el concurs l'any 2018 i, a partir d'aquí, ha esdevingut un referent en el sector. Aquest dolç ha agafat cada cop més protagonisme i s'han incrementat les vendes.
Crec que això ha sigut el més important i ha sigut el més màgic i el més maco, no? Que s'hagi posat de moda el xuxu, que tanta gent faci xuxos. Hem aconseguit que el xuxu surti més enllà de Girona, que surti més enllà de les pastisseries, que se'n faci a restaurants, que hi hagi empreses que s'hi dediquen i que hi hagi diverses empreses que s'hi dediquen a fer xuxos. Per això crec que això és molt i molt important i és, com he dit abans, màgic.
A més, de cara a la propera edició, ja sabem que aquesta es disputarà a Barcelona. La pastisseria Triomf, al Poble Nou, ha estat la guanyadora i és la primera vegada que una pastisseria barcelonina s'endú el guardó.
Doncs ja que parlem de menjar, dilluns que ve obre portes a Barcelona una nova edició del Saló Alimentària. Es farà entre dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Els organitzadors avancen que serà l'edició més potent que s'ha fet fins ara. Està previst que hi participin 3.200 expositors i 900 seran estrangers. Un símptoma de que el Saló és cada vegada més internacional. Mara Rodríguez.
Efectivament, Sergi, el certamen ocuparà 7 pavellons del recinte firal que sumen prop de 100.000 metres quadrats i enguany esperen rebre més de 100.000 visitants professionals, el 25% internacionals, de més de 120 països. El Toni Valls, director general d'Alimentari Exhibitions, assegura que d'aquesta manera mantenen un avantatge competitiu.
Que nos haga estar en la vanguardia de esos grandes eventos de referencia, ¿no? La combinación de ambos nos permite abordar con, yo creo que con mucha fortaleza, el famoso trinomio de alimentación, turismo y gastronomía, por tanto tomamos ventaja competitiva.
Aliments funcionals, sostenibilitat i la intel·ligència artificial protagonitzen les més de 350 activitats i 300 novetats al Saló d'enguany. L'Antoni Llorenç, president d'Alimentària, ha explicat la seva importància.
Para que los visitantes tengan una idea clara de las tendencias, de las innovaciones, de qué está pasando en el mundo de la industria de la consumición de las bebidas en la restauración, ¿no?
El certamen suposarà un impacte directe en el turisme, la creació de llocs de treball i un efecte molt positiu en el PIB. Tindrà lloc del 18 al 21 de març en el recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona.
I avui ens fem ressò d'un estudi del CSIC que adverteix del risc de desaparició de les peixateries catalanes. Un risc que s'ha accelerat de manera destacada l'any passat i és que, segons l'informe, 2 de cada 10 han tancat en els últims 6 anys. I quina és la causa d'aquesta davallada? Doncs la crisi de preus, els canvis de tendència en el consum, la manca de relleu generacional, el marc fiscal o l'excessiva burocràcia. La Nuri és una peixatera del Mercat del Ninot, un dels més tradicionals de Barcelona, i ens ha explicat el seu dia a dia a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, amb la Paula Alfonso.
La Nuri Villana és la mestressa de la parada Peixos Nuri al Mercat del Ninot. Ens diu que ja ven peix del nord i ens comenta quin és el que més ven.
Jo normalment toco peix del nord. Alguna cosa de platja sí, però poca cosa. El que jo a la meva parada ven més, te diria que potser és el lluç, perquè és el peix que dona més joc. Es pot fer filets, es pot fer a filet sense pell per rebussar, per la planxa, pel forn. Vull dir, és el peix que dona més joc. El rap també es ven, el que passa que ara és una miqueta més car i la gent s'ho pensa una miqueta.
Diu que ella cada dia es lleva 3:15 a.m. per anar a Mercabarna a comprar el peix i després muntar la parada del mercat, fins a 3:00 p.m, que és quan treballa, i els divendres fins a 8:00 p.m.
Jo me llevo 3:15 a.m. M'apinto com un pimpoll colònia a Mercabarna a comprar peix. Quan acabo de comprar, pues, llavors jo no tinc, en aquest cas jo no tinc camió, un noi que m'ho porta, m'aporten el peix, i llavors pues, ja muntem la parada i així, fins a 3:00 p.m. I el divendres, fins a 8:00 p.m. I el dissabte, fins a 3:00.
La Nuri ens explica quin és el peix més car a dia d'avui i li hem preguntat també si les peixateries acabaran tancant, i ella ens explica el que creu realment que pot passar.
Passa amb les peixateries i te diria que passa amb tocineries i amb tot. La qüestió és que abans la gent treballava d'una manera i ara d'una altra. La gent d'abans, vull dir, t'agafava a el que més o menys te sortia, no? I treballaves, i treballaves les hores que calguessin. Però què passarà amb les redes socials? Jo crec això, que amb les redes socials es posen davant d'un ordenador, diuen 4 tonteries, obren una pila de bitllets, i tu comprens que s'han d'aixecar a les 2 del matí per anar a treballar, per guanyar-se un sou normalet.
La Nuri diu que cada nit marxa a dormir 7:45, ja que veu un programa de TV3 que li agrada molt, i fins que no s'acaba, no marxa. Diu que dorm molt poc, però que comenta que ho aguanta i cada moment ho porta bé.
Ja coneixem com és el dia a dia d'una peixatera, de la Nuri. Ara el Carlos Losada analitza el futur del sector amb l'Àlex Gonyi, que és president del gremi.
Doncs, senyor Landa, m'escolta ara l'Àlex Gonyi, que és president del gremi de peixaters. Àlex, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Estem parlant de la crisi de les peixateries. Cada vegada mengem menys peix i, lamentablement, també hi ha una, diria, progressiva desaparició del nombre de peixateries. Vosaltres, des del gremi, a què ho atribuïu, Àlex?
Bueno, hi ha diversos factors, però aquest estudi del CSIC ens ha espantat una mica, cosa que ja sabíem, perquè des del gremi, evidentment, notàvem que ens plegaven els socis i ens plegaven perquè tancaven els negocis. Hi ha diversos factors, i n'hi ha uns de més poderosos, diríem, o més forts que altres. Però jo diria, bàsicament, n'hi ha un, que és que avui no es coneix el peix. Què vull dir que no es coneix el peix? Avui no es cuina a casa, encara sí. Que no ens ho sembli, els nens mengen a col·legi, tots nosaltres estem a la feina, i el diumenge, que és l'únic dia, o cap de setmana, que potser estem més a casa, però sortim, com és lògic, a menjar-nos una paelleta per ahí, no? Mm-hmm. Llavors, hi ha un gap al mig de la generació, sobretot que després del Covid ha passat això, és un canvi també estructural, que, bueno, hi ha un gap de gent que no va a les botigues a comprar peix, a cuinar peix i a menjar peix.
Clar, s'està perdent...
Ho fan amb un... Digues.
No, en el fil del que dius, s'està perdent una mica la cultura del peix, malgrat que sí. Tan reivindicada dieta mediterrània inclou el consum sí. D'aquests productes. Això també ja ens hi val, a tots plegats, no?
No, exacte. I tu acabes d'apuntar perfectament. És un tema econòmic, evidentment, ja. Econòmic, no cal dir-ho, sí, però també és un tema de salut, perquè som un dels països, sobretot Catalunya, que es menja, ai, encara... però es menjava molt de peix. Juntament amb Japó, eren dels primers que menjaven peix. Primera, perquè tenim un peix magnífic. No molt, però en tenim de magnífic aquí a les nostres costes, i després perquè el que ve de fora ve amb una projecció de frescor i de gastronomia perfecta. No? I després hi ha un altre element que també ens està afectant molt ara, i em sap greu dir-ho ara, perquè sembla que vagi lligat amb un altre tema, que és la quantitat de normatives, lleis que ens estan caient a sobre. Normatives fiscals, normatives laborals, normatives sanitàries, normatives mediambientals. I clar, tot això, que darrere, evidentment, porta una inspecció i la majoria de vegades per sancions, ve donat també en un moment, home, en què nosaltres s'ha d'entendre quin tipus de negoci som. No som multinacionals i som grans negocis. Nosaltres som petites empreses familiars que tenim, segons la informació que tenim, un treballador i mig de mitja, no? Clar, això és un d'aquests bombardeig tan bestial des de Brussel·les, des d'Espanya, des de Catalunya, de tota aquesta quantitat de normatives, i al final fa que t'avorreixis, que t'empleis molt temps per complir tot això i molts diners.
El mateix que els hi passa als pagesos, la temuda burocràcia. Àlex, parlaves també de que sou negocis familiars, molt poca gent, ho porteu pràcticament entre la família. Això també dificulta la successió, no? Perquè molts fills no estan disposats a continuar amb una activitat que, bueno, que és de sacrifici, horaris molt llargs, poca rentabilitat, en fi. Com se li dona la volta amb aquests problemes del relleu generacional, Àlex?
Aquesta és la pedra filosofal, Carlos, i aquí és on estem encallats, perquè no trobem la manera, ni nosaltres, ni l'administració de Catalunya, que ens mira d'ajudar amb campanyes, amb sensibilització. Però, bueno, quan un negoci, i ja no parlo del peix tampoc, quan un negoci, el que sigui, una empresa, la que sigui, no és rentable, és molt difícil que els fills o els treballadors, perquè nosaltres hem arribat, matrimonis grans que s'han jubilat, de donar el negoci als treballadors, i tampoc l'han volgut. Yeah. Perquè una cosa és molt clara, no hi ha rentabilitat. I quan no hi ha rentabilitat, i tu et passes la setmana treballant, i aixecant-te d'hora al dematí, i treballant, i treballant, i treballant, i veus que arribes a final de mes, i no hi ha la compensació econòmica que tu, lògicament, tens que tenir per aquesta feina, doncs, escolta, no vull el negoci. Claríssim, hem de dir una altra cosa.
Àlex, ja per acabar, pràcticament, parlàvem al començament de que es consumeix poc peix, però, clar, la gent també desconeix que no tots els peixos, que no tot el peix és tan car com, per exemple, el rap, que hi ha molts tipus de peix, molt assequibles a la butxaca de tothom, no? Això també caldria tenir-ho en compte, no?
Ja, és el que et dic, que hi ha un desconeixement del peix. Jo quan dic això, la gent diu, no, si el peix ja el coneixem.
És molt car.
A veure, parlem de lo que tu dius, Carles, de que hi ha una quantitat de classes de peixos meravellosos, bons, que són boníssims gastronòmicament i per la salut, sobretot, que no són gens car. Ara, s'han de conèixer, has d'anar a la botiga o al mercat, has de parlar amb el peixater o peixatera, t'aconsellen, te'l tallen, te'l mimen i no te'l couen perquè encara no ho fem, però em sembla que acabarem fent-ho també.
Sí. Molt bé, doncs, Àlex Goñi, president del Gremi de Peixaters, gràcies per atendre'ns, analitzar una mica la situació del sector, que és preocupant, però també mirem amb una mica d'optimisme, que la gent es torni a engrescar a consumir i a comprar peix, que les peixateries formen part de la nostra forma de viure i la nostra forma de ser a la dieta mediterrània. Àlex Goñi, moltíssimes gràcies, com sempre, i bona tarda.
Gràcies a tu, Carles. Com sempre, molt agraït.
Canviem ja de tema. Operatiu antidroga dels Mossos d'Esquadra El Prat s'ha tancat amb uns resultats prou importants. 12 detinguts, 500.000 de droga intervinguda i 200.000 euros de llum defraudada. La banda dels narcos amb epicentre El Prat també fabricava armes en un taller.
I de fet es van intervenir dues armes de foc casolanes, així com altres peces i munició. En tot cas, la investigació va començar al març del 2023, quan en un escorcoll a un domicili del Prat van trobar un centenar de plantes de marihuana. L'home que vivia al pis formava part d'una estructura criminal que es dedicava al tràfic de drogues, però també els agents van detectar altres delictes, com tinença d'armes o defraudació de fluid elèctric. I aquests agents també van començar a estirar del fil per conèixer més a fons l'organització i poder identificar els seus integrants i col·laboradors. I va ser el 29 de febrer passat quan els Mossos van fer entrades i registres simultanis a diversos domicilis del Prat, Sant Adrià i Tarragona i es van detenir a 12 persones. Una de les qüestions que més va cridar l'atenció als investigadors és que havien habilitat plantacions a les golfes i al soterrani dels edificis. I com ho van fer? Ho explica Òscar Duran, cap de la Unitat Territorial d'Investigació.
Aquestes estances no són d'ús públic, no tenen accés ningú, únicament ho tenen investigats. Com ho feien? A través del lavabo havien trencat el sostre del lavabo i amb mitjançant unes escales accedien a aquestes golfes on havien desenvolupat una plantació de marihuana indoor. En aquell moment hi havia secança en les plantes. En una següent estança, en uns baixos, havien trencat el terra de l'edifici i s'havien fet amb el control del soterrani i hi havia una altra plantació de marihuana.
A l'operatiu també van participar tècnics de la companyia de llum per comprovar les connexions a la xarxa elèctrica. En total, es van detectar connexions fraudulentes que consumien tanta energia com una població de 162 habitatges.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
4 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Sintonia d'Esports Cope, Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Yolanda.
Què esteu preparant pel programa d'avui a partir de les 3 i 5?
Doncs hem preparat una amplíssima prèvia del partit de Champions d'aquesta nit. És el partit més important de la temporada pel Barça. Barça-Nàpols a partir de les 9 és partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions amb empat a un del partit d'anada. Estarem amb l'última hora del Barça, amb Helena Condis, amb l'última hora del Nàpols, amb el Víctor Navarro i amb moltes coses més. Totes les entrades venudes, per tant, s'omplirà l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb gairebé 50.000 espectadors. També avui es juga a l'Arsenal Porto amb 1-0 pels portuguesos de l'anada i hi ha notícia grossa també a l'Espanyol. Ha estat destituït aquest matí el tècnic Ramis, agafa l'equip Manolo González, el tècnic del filial fins a final de temporada. Comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro.
Molt bé, gràcies, Joan. Tot això d'aquí a molt poc a Esports Cope i a partir de les 7 de la tarda arriba la Linterna a Cope Catalunya i Andorra. Montse Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quins temes estàs cuinant per a la Linterna d'avui? A veure.
Doncs mira, començarem parlant de la sequera. Primera nit a Campelles, sense aigua. L'Ajuntament ha decidit tancar l'aixeta des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí. Hem de recordar que l'actual consum per habitant supera el doble permès per l'Agència Catalana de l'Aigua i en parlarem amb la Dolors, que és la propietària d'un negoci de turisme rural i que demana, sisplau, que almenys el cap de setmana, com hi ha tants visitants, tinguin aigua per la gent que hi va a visitar el lloc. I després parlarem de peixateries, perquè a Catalunya han desaparegut prop del 24% de peixateries en només 6 anys. El gremi de peixaters està molt preocupat pel descens del consum del peix fresc i, atenció, parlarem amb el Javier Martín de peix a casa. Innovació a l'hora de vendre peix a domicili i apropar així una mica més el peix a casa. Yolanda.
Gràcies, Montse. Doncs això serà la Linterna a partir de les 7 de la tarda i ara el que arriba és Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Nosaltres tornem demà, com sempre, que vagi bé. Molt bona tarda.